Radio Villafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Al Penedès en xarxa reprenem la roda política dedicada aquesta setmana a la seguretat. Lourdes, recorda'ns qui ens acompanya.
Doncs sí, recordem que tenim el Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní. Molt bon dia, Pere, com estàs?
Molt bon dia, i tu què tal, com anem?
Molt bé, ara estàvem parlant de tu amb el, aquí amb l'altre alcalde. Dic, fa temps que no en parlàvem amb tu i jo ara.
Exacte, bueno, encara no m'has convidat, jo sempre ho dic.
Perdona, sí que t'he convidat, però no has vingut mai. Això ho hem de parlar
amb
ell i tu i jo.
Ho has de fer oficial, jo el dia que em diguis vinc cap aquí.
Eli, perquè consti en acte i davant de tota l'audiència, la propera vegada de roda política et vens amb mi.
Vinga, anirem d'excursió.
Tenim també a la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina, com estàs?
Molt bon dia. En aquest moment estic una mica gelosa. Home, ho haig de dir, eh?
Bueno, mira, anem a fer una cosa. La pròxima vegada veniu tots amb mi.
No, bromes a part, molt contenta. No, bromes a part, molt contenta de participar una vegada més a la tertúlia amb aquests convidats dels quals aprenc cada vegada que fan una intervenció.
Encantada també que estiguis amb nosaltres i tenim el Cristian Martínez, que s'estrena avui com a tertulià i com a polític, que no havia pogut venir mai. Cristian Martínez, alcalde de Santa Oliva.
Bon dia.
Bé, vaig a ser, i al Cristian li posava una mica en antecedents, que vaig a ser una mica dura amb el tema de seguretat. Seguretat, inseguretat, sensacions, és veritat que cadascú teniu una realitat molt diferent. Fina, estàvem flipant amb el tema dels cotxes, perquè aquí a la comarca sí que havíem tingut algun cas, però, ostres, mare meva, quin enrenou que heu tingut, a Olèrdola.
Doncs sí, sí, i jo torno a repetir, m'ha costat molt verbalitzar lo dels 400 cotxes, perquè és que tu t'imagines, o sigui, l'audiència es pot imaginar, posem dos cotxes, o sigui, dues persones per cotxe. Imaginem-nos, dues persones per cotxe, jo què sé, a la una de la matinada al polígon de Sant Pere Molanta. És que és una barbaritat.
Sí.
Hi ha només de gent, de perill, de veure que és que no pots fer absolutament res. Per això la decisió dràstica aquesta de posar, doncs, bueno, suposo que heu vist les fotos a la premsa i tal,
sí.
Doncs de tallar aquesta via i deixar-ne l'altra, que és prou gran, insisteixo, que no hi ha cap mena de perill, i està doncs, visat pels tècnics de la casa, i també doncs, els Mossos ho han vist, per tant, diguem que amb això ho tenim clar, però és que és per no dormir, és per no dormir, i nosaltres, bueno, almenys tota la meva obsessió era, sobretot, vetllar per la seguretat de la gent, que potser l'endemà, o aquella nit, perdó, va fer un torn amb una fàbrica.
Clar.
Llavors, s'havia de fer alguna cosa, i sí, jo entenc que tu potser seràs molt dura a l'hora de fer la tertúlia i de fer-ne preguntes, però que nosaltres també hem de ser molt durs amb que hi ha coses que no es poden tolerar.
No, seré dura protegint-vos. És a dir, jo em mullaré en aquesta ocasió, crec que sabeu que normalment les acabo soltant, però sí que és veritat que quan va venir el Joan Ignasi Elena, el dimecres passat, jo entenc la preocupació que teniu als ajuntaments amb el tema de seguretat o sensació de seguretat o d'inseguretat. Però jo hi ha una cosa que no sé si estareu d'acord o no. Primer, és que no podem tenir un policia per cap. I després que considero que per moltes càmeres de videovigilància que tinguem, si després policia local o Mossos d'Esquadra els delinqüents entren per una porta i surten per una altra, jo m'hi poso a la pell de la policia i deu ser, si més no, frustrant. Aleshores, dit això, creieu que les lleis no acompanyen a aquestes demandes que podeu tenir des dels mateixos ajuntaments o que pot tenir la mateixa ciutadania? Que comenci qui ho vulgui.
Començo?
Vinga, Pere.
Molt ràpid. Les lleis estan ben fetes. L'Estat és garantista, la presumpció d'innocència tothom l'accepta. El problema de la justícia i de les lleis és que la seva aplicació és extremadament lenta. I quan passa això, automàticament deixa de ser justa. Perquè el que necessita la ciutadania és que hi hagi el reparament el més aviat possible, no al cap de 3 anys quan, evidentment, els efectes ja no tenen massa sentit. Tant com la persona que rep el delicte com pel qui el produeix, perquè en 2 o 3 anys probablement doncs, li ha canviat la vida 25 vegades. És un problema de lentitud. La policia fa la seva feina, evidentment. Les càmeres... que sortirà ara el tema, serveixen per dissuadir, sobretot, i per garantir doncs, que els... Estic parlant ara de les cames unipersonals que molts cossos de la policia porten. Serveixen tant per garantir que l'actuació sigui absolutament neta i democràtica, com també com a mitjà per obtenir proves. Però insisteixo, el problema de la justícia no és que les lleis estiguin mal fetes, si hi ha un delicte és punible, el problema és que és molt lenta, i això genera indefensió.
Fina.
Bueno, en la línia del que diu el Pere, jo sí que penso que les lleis estan bé, però quan... És que és exactament això, és que quan s'apliquen possiblement aquella persona que ha fet el delicte, esperem que doncs, ha agafat un altre caire a la vida i potser en aquell moment que se li aplica la pena li destrossa la vida una altra vegada. Jo t'ho dic perquè a nosaltres ens ha passat, bueno, una persona que ens estava... Bueno, un tema de reinserció i de més, bueno, li ha vingut ara una sentència d'una cosa que fa 3 o 4 anys que li va passar i en aquest moment és una persona totalment diferent de com va cometre el delicte. Llavors, sí, les lleis estan bé, la justícia és tan lenta que quan s'aplica la pena està desfasat. I també, això en aquest cas, però també moltes vegades és que quan s'aplica, doncs no sé, la pena del primer delicte que s'ha fet, però és que entre enmig potser se n'han fet 30 més.
Llavors, ai, a qui anava jo?
Sí, a qui anaves tu, no? És que tu has dit que ens protegiries però també series dura, no? Doncs és clar, és que al final un es pregunta, doncs què és el que podem fer? Perquè ja de per si... tota l'administració lenta, però és que aquesta estem parlant que hi ha persones. Perquè una cosa és que hi hagi lentitud de papers i l'altra és que hi hagi lentitud de coses que t'afecten directament a les persones. Llavors, parlem de reinserció, parlem de moltes coses, però és que moltes vegades no podem... O sigui, aquesta gent no pot acabar fent la feina perquè és que quan els hi ve la pena, bueno, o és això, o ja s'ha adreçat a la seva vida o resulta que mentrestant n'ha fet 50 delictes.
Que és normalment el que veiem a la premsa, no? És a dir, antecedents policials, 50, i dius, com pot ser que estigui al carrer, no? És a dir, no té lògica. Si s'ha reinsertat, mira, potser se li hauria de donar una oportunitat, no? Però la sensació, normalment, us parlo com a periodista, és una persona amb 50 antecedents policials, dius, hola, i per què no està a la presó, aquest home? Per això deia, no?, la policia, la sensació de... ostres, jo faig la meva feina, no? Estem treballant per protegir a la gent, però resulta que m'entren per una porta i em surten per una altra, no?
Sí, sí.
Jo amb això estic d'acord amb el Pere i la Fina. Les lleis han de ser garantistes i crec que ho són. El que sí que considero és que en els casos de persones reincidents potser s'haurien d'endurir una mica i accelerar la justícia, perquè, clar, això pot donar una sensació també a les víctimes, no?, d'impunitat. Perquè, clar, si és el que dius, que si hi ha una persona que ha comès 50 delictes, doncs la llei ha, no, bueno, ha d'anar tot encaminat a la reinserció, però, clar, si una persona comet 50 delictes, potser s'han d'endurir les lleis per tal de que aquesta persona, bueno, evitar al màxim, no?, el que es pugui evitar en aquest cas. Però, bueno, jo crec, tinc la meva opinió és aquesta.
Déu-n'hi-do. Poseu-nos una mica de llum, perquè ara estàvem parlant per xat. A partir de quan la policia és obligatòria? A partir de quanta població? Si ho sabeu, que m'imagino que sí.
És a partir d'11.000 habitants que tens la potestat de tenir policia local, però no l'obligació.
11.000?
Sí.
Pregunta, perquè ara estàvem parlant de l'Arboç i l'Arboç sí que té policia municipal, sí. Però dirien que era inferior, no?
Sí, la llei
Potser es va modificar.
Ho posa, a veure si la trobo aquí. Diu, en el marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l'obligació, de tenir un cos de policia local.
Vale, perquè amb el que estem parlant...
La llei 16/1991.
Vale, gràcies, espera, això veus, ets un crac en aquest aspecte. Abans ho parlàvem, el tema de mancomunar. Aquí, el que deia una mica el Cristian és que aquí al Baix Penedès hi ha com realitats paral·leles, no? L'interior, que té unes, uns quilòmetres, unes dimensions brutals, perquè normalment hi ha moltes urbanitzacions i, per tant, no, això de les càmeres lectores que parlàveu, i l'altra banda és la costa. El tema de mancomunar, no sé si us ho han preguntat alguna vegada, seria viable? Perquè, clar, la Fina comentava el tema de la policia. Clar, per tenir una policia operativa no necessites una persona per torn. És a dir, has de tenir, per exemple, 15 o 20 persones que puguin cobrir el tot els torns i que en cas de baixa puguin prestar el servei. No sé si és així. Si no és així, corregiu-me que jo em perdo en aquest aspecte. Us heu plantejat... A veure, Sant Sadurní té, en el cas d'Olèrdola en teniu uns quants... és factible poder mancomunar? No sé si m'estic enrotllant o estic donant en bucle ara mateix.
És factible mancomunar la policia local. Evidentment, també s'hauria d'incrementar la plantilla, però és que jo penso que encara hi ha una altra alternativa que per mi seria l'òptima, que és fusionar els cossos, tant de policia local com de Mossos d'Esquadra, i redistribuir-ho d'una manera més equitativa. Al final, tenir policia local per un ajuntament està molt bé perquè et proporciona seguretat, però també la gestió és complicada perquè a vegades tampoc tens els coneixements tècnics doncs, a nivell jurídic, no?, per gestionar una policia local, ni a vegades tens els mitjans que potser necessitaries en un moment puntual doncs, per desenvolupar la tasca i necessites suport de Mossos. Per tant, s'havia parlat ja fa molts anys de crear la policia integral. Fa temps que sonava que es faria una prova pilot, si no recordo malament, a la comarca del Bages, però tot això de moment està en stand-by, per dir-ho d'una manera, però crec que seria una opció raonable doncs, perquè tots els municipis poguessin disposar de més efectius a policials.
En el cas d'Olèrdola, nosaltres no tenim policia, tenim agents municipals, amb la qual cosa, clar, les seves atribucions...
No és el mateix,
Fina? No. Agents municipals tenen...
Sisplau, perquè no ho sabia.
A veure, em permetràs que si hi ha algun... En el cas del Pere segurament això ho sap millor que jo, però les atribucions que té els agents municipals són diferents de la policia, igual que la policia té unes atribucions diferents dels Mossos. Val? Per tant, diguem que els nostres agents municipals hi ha una sèrie de tasques que no les poden fer. Per exemple, poso un exemple. Els nostres agents municipals no porten una
pistola?
Cosa que m'agrada, no? Però vull dir que una pistola, no? Porten una simulació que fa uns altres serveis, per dir-ho d'una manera. Si és que se li pot dir servei, eh? Però sí, m'explico. Sí. Per tant, hi ha una sèrie de tasques que no les poden fer. Llavors, fan allò que poden. Doncs això, són agents municipals. Nosaltres som una població de 3.886 habitants, per tant, diguem que no tenim ni l'atribució. Jo sí que em pensava, per tant, gràcies Pere per l'aclariment, jo sí que em pensava que si algun ajuntament petit vol optar a policia i té dotació pressupostària per fer-ho, ho podia fer. Ja m'has aclarit que a partir d'11.000 habitants. Tampoc és un plantejament que en el nostre cas tinguéssim, bàsicament perquè... per tenir un cos de policia, que també el Pere no ho ha explicat, però hi ha uns costos importants i aleshores una vegada format un policia normalment el que opta és a anar a municipis més grans. Per tant, és tot molt complex. No? Però bé, nosaltres treballem amb el que tenim i en l'aspecte de mancomunar és una cosa que a mi m'hagués agradat molt. Els nostres municipis, diguem, per la part de nord, tenim doncs, a Sant Cugat Sesgarrigues, que no té aquest servei d'agents municipals, i per la part de sud tindríem els Monjos com a nuclis més propers, a banda de Vilafranca. Eh?
Sí, sí.
Clar, nosaltres sí que ens podríem... O sigui, tenim unes atribucions que són les que són. Clar, nosaltres, de cara a Vilafranca, poca cosa els hi podríem aportar. Ells a nosaltres sí, perquè, clar, diguem, estan per sobre. Per tant, en el nostre cas, crec que seria, no seria factible, però bàsicament, home, a nosaltres ja ens agradaria, eh? Perquè, per exemple, nosaltres sí que a Vilafranca els hem demanat, nosaltres tenim un carrer a Sant Pere Molanta que toca Vilafranca i l'altre és nostre, i nosaltres sí que hem demanat a Vilafranca doncs, que com a mínim ens doni un cop de mà per aquell carrer, no? Però per una cosa concreta i perquè és d'aquell nucli. Però, clar, nosaltres com a rangs inferior, per dir-ho d'una manera, poca cosa els hi podríem fer. També haig de dir, per això, que els Mossos d'Esquadra, siguem agents municipals o siguem policia, ens demana col·laboració sempre, en base a les atribucions que puguem fer, però que et demana que tinguis agents municipals, encara que siguin, no cal que siguin policies, per donar-los cop de mà, perquè, com ja explicàvem, no arriben a tot el territori, tenen els efectius que tenen, i ja no parlem en època estival. Llavors ja això ja és que bueno, si et passa alguna cosa, doncs malauradament els efectius doncs no els tenen perquè els tenen distribuïts per la costa, perquè és obvi que la població i s'incrementa a la zona de la costa i, per tant, els delictes i la vigilància doncs, la tenen més a la banda de la costa.
Bé, nosaltres des de Santa Oliva vam fer la consulta a la Conselleria d'Interior perquè jo teníem entès que a l'hora de mancomunar policia podria ser un municipi, sempre havia de ser municipis limítrofes, però bueno, teníem el dubte de si podia ser un municipi que tingués policia amb un que no tingués per poder, no, això, per poder juntar el cos i llavors que pogués prestar el servei a l'altre municipi. I des de la Conselleria d'Interior se'ns va dir que havia de ser un requisit, era que els dos municipis tinguessin policia. Llavors, aleshores, no, clar, nosaltres no tenim i llavors ja bueno, vam optar per crear els agents municipals. Perquè, clar, el cost que representa per l'Ajuntament tenir el cos de policia municipal és inassumible ara mateix, en un municipi com Santa Oliva.
Després està el tema d'aquí al Baix Penedès, a la zona interior. Hem vist com molts municipis, per exemple, aquí Sant Jaume dels Domenys, Banyeres, va ser un altre, no sé si Santa Oliva o va arribar a ser, el tema de contractar seguretat a part, no? No sé si... A veure, vosaltres, en aquest cas... El Pere no, perquè tenen policia, la Fina no, perquè tenen agents. No sé si es veu veure...
No, bueno, a Santa Oliva fa 3 estius, si no recordo malament, es va prestar aquest servei durant l'estiu, però va ser aquell del 2021, crec recordar que va ser, i ja no es va fer més.
Després està el tema de la marihuana. I que era un tema que es parlava quan va venir el conseller, hi havia un periodista que li va preguntar, tema marihuana. No sé, a l'Alt Penedès com esteu? Perquè aquí la marihuana és l'esport nacional per aconseguir diners. Com ho teniu vosaltres, Pere i Fina?
Doncs ho tenim a la mateixa línia.
Sí, no?
Existeixen plantacions il·legals, de tant en tant se'n van desmantellant algunes... I el problema de les plantacions és que al darrere hi ha gent que en consumeix molta. Vull dir, al final és el cercle que es va alimentant. És un problema perquè, evidentment, això implica ocupacions de naus, això implica tràfic, evidentment, tràfic atemptat contra la salut pública, extorsions, drogues, blanqueig de diners, etc. És un problema i, malauradament, al Penedès som exportadors, diguem, de marihuana. De fet, Catalunya és un dels exportadors a nivell europeu de marihuana.
Mm-hmm. De fet, el Joan Ignasi ho comentava a la roda de premsa, perdona, Fina, que t'he tallat. Parlava, no, d'aquesta permissivitat o d'aquestes lleis garantistes que hi ha vers Europa. Sí que ho va deixar caure, així com qui no vol la cosa. Digues, Fina, perdona.
No, jo anava a dir que nosaltres, en el nostre municipi, no estem exents d'aquestes plantacions. A vegades un es pensa que les pot localitzar, doncs, o que les té molt, com a molt localitzades en algun nucli, i mira, sorprenentment, la setmana passada, no l'altra, doncs, en un dels nuclis importants del municipi, en una casa molt gran particular, tenia tots els baixos. Vull dir, llavors, a vegades ens ofusquem a pensar doncs, que les tenim localitzades en certs llocs i no, vull dir, i aquesta estava doncs, a 4 passes de la casa consistorial, no? Llavors, important la moguda. Que passa és que també els Mossos, i suposo que jo no vaig sentir l'entrevista amb el conseller, però suposo que també devia assumir que no els hi donava, no donaven a coll a desmantellar-les totes.
Totalment. Fina, m'estava rient, m'he tancat el micro perquè he pensat, Déu-n'hi-do, quin inici de mandat has tingut, filla.
Jo, escolta, jo... Hi ha un festival, el que passa és que és tanta la il·lusió i les ganes que bé, tot això ho acabes entomant i acabes doncs, dient, bueno, aquesta és la realitat de... del municipi, però que no està, no és la única, no? Perquè jo quan aquestes tertúlies jo he començat dient que agraïa perquè aprens, però és que a més escoltes els teus companys en aquest mandat i veus que amb tothom més o menys li passen coses, no? Per tant,
sí, sí, però em sembla que el Cristian i el Pere no han tingut aquest inici, eh? És a dir, els tres són nous, però em sembla que tu te lleves la palma.
Bueno, i encara hi ha altres coses, que les deixo per altres tertúlies.
Ah, vale.
Si no, el dia que em convidis aquí a casa teva, aleshores t'explicaré alguna altra cosa que així...
Off the micro, fora, off the record. Sí. Déu-n'hi-do.
Però bueno, al final sí. El que hi ha és ganes d'ajudar que aquestes coses millorin i que, bueno, i que hi ha realitats que són les que són. A mi el que em preocupa molt és que no, o sigui, a vegades, doncs, fins i tot intuint, que no sabent-ho, però intuint que hi poden haver certes plantacions, doncs no es doni a coll d'anar-les a desmantellar. Vull dir, això sí que és una cosa que em preocupa i que això ara em donaria per moltes altres coses, eh?
Sí, sí,
donaria,
sí.
Fins i tot per obrir-te un meló per la propera tertúlia, com és el consum d'aigua en aquestes plantacions de marihuana que no es treuen. Per tant, ja t'he dit el titular, si vols, per una altra tertúlia.
Sí, em sembla que la saquera l'acabarem tocant algun dia, també. Va, o sigui,
per tant, sí, sí, però vull dir que, per tant, siguem conscients, no?, que això també implica, eh? I vull dir, fixa que d'un tema m'han anat a l'altre, però que els podem
vincular. No, però que es poden vincular perfectament, totalment. Sí, sí, perquè aquí va intrínsec el consum d'aigua i el consum de fluid elèctric, és a dir, que...
Exacte.
Bon valor aquest, sí, sí.
Exacte. I després acabarà que doncs, això segurament repercutirà amb els costos elevats, els consums elevats d'aigua que repercuteixen als municipis i ens posen una multa.
Això de retruc. Anem amb el Cristian perquè ens queda un minut escàs i us haig d'acomiadar. Cristian.
Bé, nosaltres de plantacions de marihuana hem tingut bàsicament a habitatges particulars, més que a naus industrials que comentava el Pere. Nosaltres, això, habitatges particulars, que alguns eren ocupats i alguns eren els propietaris que, bueno, que han fet plantacions de marihuana. I és un problema, com ha dit també la Fina, és un problema que tenim i que, bueno, a veure com ho resolem, però que hem de posar fil a l'agulla.
Temes complexos... No ho sé, donat que ha sigut bona i, a més, no va contra vosaltres, sinó pels que fan lleis. És a dir, que amb vosaltres, i a més, que us trobeu amb problemes grossos, la veritat. Eli, Raimon, sé que m'esteu escoltant. El pròxim dia que estiguin la Fina i el Pere, fem un autocar aquí a Domains i també convidarem el Cristian. Home, clar, Cristian, et convidem a tu també. És a dir, que ja podeu anar preparant, que us convidem aquí a Domains, com sempre. I bromes a banda, la veritat és que m'ho passo genial amb vosaltres. Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una vegada
gràcies
més.
Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
Fina Mascaró, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos la teva realitat a Olèrdola.
Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
I Cristian Martínez, encantada que hagis vingut per primera vegada i que no sigui la darrera.
Moltes gràcies, segur que no.
Fins aviat.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencem un nou flash informatiu al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La Diputació de Tarragona en Junta de Govern celebrada el 14 de febrer de 2023 va concedir a l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys una subvenció corresponent a l'anualitat 2023 del Pla d'Acció Municipal per import de 60.000 euros per despeses corrents que es van destinar a la neteja de les escoles i al pagament d'assegurances i subministrament elèctric dels equipaments municipals. Aquest import estava recollit en el marc del Pla d'Acció Municipal pel període 2020-2023, pel qual es consignaven 60.000 euros anuals per despeses corrents durant la seva vigència de 4 anys i es sumen a altres quantitats atorgades per afrontar inversions ja realitzades com les obres al Pas de la Pujada, l'ampliació del carrer del Raval a Lletger, la millora energètica amb la substitució de llumeneres a diferents vies i carrers del municipi o les obres d'ampliació de la Casa de Cultura. A banda d'aquestes aportacions que fa la Diputació de Tarragona a través del Pla d'Acció Municipal, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys en sol·licita d'altres d'específiques per finançar actuacions determinades, imports que serveixen per alleujar la despesa que es fa en fons propis. Comencen els treballs de delimitació de la franja de protecció contra incendis a Sant Miquel d'Olèrdola. Des d'aquest dilluns i durant tota la setmana es realitzen els treballs per acabar la primera intervenció de la franja perimetral de protecció d'incendis al poble de Sant Miquel d'Olèrdola, des del carrer Príncep d'Olèrdola fins al camp de futbol. Aquests treballs permetran millorar les condicions de seguretat de les persones que viuen a prop de les zones forestals davant possibles incendis. Després de fer-se la franja de protecció a Sant Miquel, es continuarà a Can Trabal i a Dalmar. Es preveu que abans de l'estiu es pugui fer un repàs de tot el perímetre del nucli urbà. Aquests treballs donen compliment a la Llei de Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. El periodista quintinenc Oriol Duran és el nou vicesecretari general de Comunicació i Estratègia d'Esquerra Republicana de Catalunya. El secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern de la Generalitat, el periodista quintinenc Oriol Duran, substituirà Marc Colomer com a vicesecretari general de Comunicació i Estratègia d'Esquerra. El canvi es va aprovar al Consell Nacional del Partit de dissabte. Duran va assumir el càrrec el juny del 2021. Anteriorment havia treballat de periodista en mitjans comarcals abans de dedicar-se a la comunicació política. Va ser cap de comunicació del grup d'Esquerra al Congrés dels Diputats i al Senat i el responsable de comunicació del grup República a l'Ajuntament de Barcelona. Al febrer del 2019 va ser nomenat cap de l'oficina de comunicació del Departament d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat i dos mesos després director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica d'Acció Exterior de la mateixa conselleria. El maig del 2022 va assumir la presidència d'Intracatalònia, l'empresa propietària de l'Agència Catalana de Notícies, la qual també deixarà. El Centre Excursionista del Penedès ha presentat un projecte per posar sobre la taula la situació d'emergència climàtica des de la pedagogia. Divendres es presentava el projecte a la seu del Centre Excursionista del Penedès, anunciant també la incorporació de Penedès Verd com a secció de l'entitat. Sota el nom Sostenibilitat, Educació i Esport en el Medi Ambient, com a projecció del territori, Penedès Verd compta amb la participació de la Fundació Kilian Jornet i el suport de l'Ajuntament de Vilafranca i la Fundació PINAE. La secció Penedès Verd del CEP ha buscat la implicació de la Fundació Kilian Jornet per tirar endavant tres iniciatives amb l'objectiu comú d'educar. Des de Penedès Verd, Joan Morera assenyala que l'objectiu principal és la conscienciació mediambiental dels més joves i la responsable de projectes educatius de la Fundació Kilian Jornet, Núria Burgada, explica el seu treball en el projecte per arribar amb un missatge clar a les escoles. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, destaca el suport municipal a un treball transversal per cuidar al territori. A través del projecte es crearà una unitat didàctica a les escoles per conscienciar les generacions més joves sobre la importància de preservar el medi ambient i la natura que ens envolta.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui estrenem la secció mensual El Pupitre, que conduirà la pedagoga i mestra jubilada Carme Ortoll. De manera excepcional, però, en els dos primers lliuraments, la Carme no ens pot acompanyar, perquè forma part del grup d'experts que elabora propostes de millora del sistema educatiu català. Els membres del grup s'han imposat discreció i els seus integrants no fan intervencions en els mitjans de comunicació mentre no acabin els seus treballs a finals de febrer. Avui seiem, doncs, per primera vegada al pupitre comentant com s'ha rebut el darrer informe PISA que avalua els coneixements de l'alumnat i situava Catalunya en molt mal lloc. Per a fer-ho, posem la lupa en recollir les opinions de tres veus vinculades a l'ensenyament d'un municipi, Olèrdola. Parlarem amb la presidenta d'un AMPA, amb un mestre en actiu i amb una mestra jubilada. Ens acosta aquestes veus i aquesta conversa des de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, comencem aquesta roda de valoracions i impressions sobre l'estat de l'ensenyament parlant en l'àmbit de les famílies amb l'Estivalit Leal, que és presidenta de l'AMPA, de l'Escola Circell de Moja. Molt bon dia, Estivalit.
Bon dia.
Una mare com tu, amb responsabilitats en una entitat d'aquest àmbit, de l'AMPA, mare de dues filles, com rep aquestes males notícies, aquests resultats de l'informe PISA que situa Catalunya a la cua en àmbits com el de la comprensió lectora o les matemàtiques? Com ho veieu les famílies, aquests mals resultats?
A veure, si són mals resultats, no s'agafen bé, no? Ens agradaria que siguem pioners. El que passa que suposo que, bueno, ja que els tenim, doncs fer una valoració i intentar doncs posar-hi una mica de remei. Les males crítiques no agraden a ningú, i més en la part que ens toca a nosaltres com a pares, no? Nosaltres portem els nostres fills a les escoles i volem que hi hagi un ensenyament bo i satisfactori, que els nens n'aprenguin. Llavors, si es considera que hi ha un mal resultat, doncs posar-hi fil a l'agulla i mirar on hi ha l'entrebanc i intentar-ho resoldre.
Creus que els alumnes ara de l'escola surten menys preparats que fa uns anys?
Jo tampoc ho penso, que poder surten menys mal preparats. El que passa que de vegades el que sí que veig és que, doncs, com ho parlem en molts àmbits, no? Que potser hem de reforçar a les escoles, i el que et comentava, si creiem que s'han d'invertir diners en les escoles, doncs invertir-hi, posar-hi més professionals i mirar on hi ha la mancança per la manera de resoldre, doncs, aquests conflictes o d'altres. Sinó que ja fa anys que se sent de que el nivell poder és baix, doncs ja es pot mirar d'això, d'on està la mancança i implicar-nos i mirar allà on està la mancança i posar-hi algun remei. Mm-hmm.
Situaves la necessitat d'invertir-hi més, de més recursos. Pel que fa a la metodologia, què canviaries?
A veure, jo no sóc superexperta i tampoc em vull posar en terrenos movedizos, no? Però hi ha escoles que les ràtios també són molt altes. Cada cop tenim nens que potser sí que els hi costa més alguna matèria que d'altres. Llavors jo penso que si hi hagués algun reforç, que hi ha mestres qualificats per aquests seus reforços, doncs ofertar les places i que puguin anar a les escoles. Tornem a estar al cap del carrer, doncs s'ha d'invertir, que hi hagi més oferta i que hi hagin reforços a les escoles, sobretot en cicles que potser es necessita, doncs, la tutora i un reforç. Mm.
En alguns casos, en algun moment, s'ha arribat a qüestionar que el treball anomenat per projectes ha fet, com a conseqüència, baixar els resultats dels continguts.
Bueno, això és...
Tu comparteixes això? No?
Per mi és una manera de fer diferent. Jo penso que de vegades els canvis costen una mica, però al final, si no dones l'oportunitat de fer aquest petit canvi, doncs no es pot valorar. Jo no vull dir ni que no m'agrada ni que em deixa d'agradar. Jo penso que tot el que s'implanta és perquè és per millorar, no? Ni tot lo d'abans és dolent, ni tot lo de l'altre és superbo. Llavors suposo que s'ha d'arribar amb un consens entre tots plegats. I jo no és que no hi deixi de creure sobre els projectes perquè trobo que pot ser molt interessant i per què no provar-ho amb segons quines assignatures. Per què no?
Se li demanen masses coses a l'escola que transmeti continguts, però també valors, més enllà dels aprenentatges, també comportaments, coses que potser no li pertocarien.
Jo penso que des de casa també hem de fer feina. Cada família, també la situació de les famílies poder també ha canviat, de fa 30 o 40 anys ara, i les famílies també hem de fer la nostra feina. L'escola ha de fer la seva, que és ensenyar als nostres alumnes, que els nostres fills vagin contents a l'escola, que n'aprenguin, i també que sigui d'una metodologia entenedora pels nostres nens i que al final el resultat, evidentment, ha de ser positiu i sempre ha d'haver-hi un feedback entre escola i família. Suposo que aquí també hi ha una mica la figura també de l'AMPA, de les AFAs, que per això també estan una mica, no?, per fer una mica d'entre tots fer comunitat al final i que volem tant l'escola com les famílies volem el bé pels nostres infants i que si poden tenir un nivell acadèmic bo, doncs per què no?
A vegades s'ha situat, ni que sigui de manera resumida, no?, el clixé de que abans hi havia un gran respecte per la figura del mestre i ara aquest respecte s'ha perdut, que es qüestiona l'autoritat del mestre des de les famílies. Ho percebeu així també?
Bueno, depèn. Jo vaig tenir la sort de tenir també bons mestres i hi havia bon feedback. Clar, això també depèn una mica, jo penso, també del docent, no? Hi ha docents que són més propers a les famílies i això també fa que hi hagi un bon feedback. La meva experiència personal amb els mestres de les meves filles, jo m'hi he sentit molt, molt a gust. Llavors, que hi hagi aquest feedback m'agrada més que no sigui més fred, no? Jo recordo els meus pares que també estaven contents amb els meus mestres. Llavors, és diferent o és difícil de valorar, no? De dir, jo estic contenta amb això.
Doncs, Estivali Leal, gràcies per la teva aportació. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a tu.
Seguim recollint valoracions. En aquest cas, ho fem d'un mestre en actiu. És el cap d'estudis de l'Escola Rosa Montaner de Sant Pere Molanta, Nil Saldanya. Nil, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha rebut aquest resultat de l'informe PISA? Amb alarma, amb preocupació o cal relativitzar aquestes dades?
Bé, nosaltres, és veritat que aquests resultats PISA doncs, són alarmants, però no diríem que no ens agafa de nou perquè nosaltres és una realitat que hem anat veient venir, no?, per diferents aspectes. I creiem doncs, que sí que hi ha unes dificultats, que aquests resultats PISA doncs, estaríem parlant de secundària, però que tenen un efecte també a primària, que hem d'anar treballant per millorar-los.
Si ara aquest grup d'experts que s'ha constituït a iniciativa del govern amb el consens de la resta de forces polítiques et demanés l'opinió sobre el que cal canviar en el sistema educatiu, què els hi respondries?
Nosaltres ens trobem aquí que cada vegada més els grups són més diversos. Els nous decrets que estan elaborant des del govern impulsen molt la inclusió, el qual estem molt a favor i és un concepte que ens agrada, però ens trobem desemparats, no? Estan fent uns canvis innovadors, però sense recursos humans per poder-los fer, els grups. Són molt diversos, després també a vegades prometen unes ràtios que a l'hora de la veritat no es compleixen i aquesta falta de recursos humans ens dificulta molt atendre la gran diversitat que hi ha a les aules. Llavors, els pocs recursos, aquest canvi que és molt gran i se'ns ha dotat molt poc de mans, intentem normalment posar-los amb aquells alumnes que tenen més dificultats i a vegades això perjudica també altres alumnes que amb qui seria molt interessant poder potenciar les seves virtuts. I llavors, nosaltres com a escola sí que hem entomat, ja és el segon curs, que estem fent un programa de lectura perquè hem vist, no?, que l'arrel del problema doncs, és aquesta comprensió lectora molt baixa. Llavors estem amb aquest programa Fet Lectura, que treballa molt la consciència fonològica, treballa molt la velocitat lectora i la comprensió lectora, però també ens trobem que hi ha molts alumnes amb moltes dificultats de tema doncs d'això de logopeda i, per exemple, doncs, si jo els hi pogués dir què necessitem, gairebé diria doncs, dos figures molt importants que crec que haurien d'estar permanentment en una escola, com és un logopeda i una figura de psicòleg o psicòloga.
I creus que com a resultat d'aquesta falta de recursos, de la necessitat d'implementar més dotació de material i de personal, doncs els alumnes surten menys preparats ara que abans de l'escola?
No sabria dir si surten més o menys preparats, sinó que, clar, l'enfocament que hi estem donant és diferent. S'està, clar, abans, bueno, estava havent-hi un canvi, potser hi va haver durant bastantes dècades que se sabia cap on es anava, la línia que es volia fer de model educatiu, i ara doncs, estem rebent canvis de decrets, canvis de maneres de fer, sense... I al final també moltes vegades et deixen la porta oberta com a escola de dir, veieu, decidiu, què ens porta això? Assaig i error, no? Treballs en grup, sí, no, metodologies actives, sí, no, quina part, no, de barrejar... I llavors estem en un període amb el que ens arriba normativament i nosaltres anar provant assaig i error i veure què és el que ens funciona el que no, i el que no ens funciona. Llavors, clar, ens falten potser vegades... Doncs que sembla, la sensació és que hi ha un grup d'experts que decideixen des del departament sense conèixer bé les realitats que ens trobem a les aules, de vindre a veure quins problemes tenim, què ens passa, i amb molt poc temps per reunir-nos com a mestres, per preparar tota aquesta diversitat. Vull dir, la sensació és molt que estem molt lluny, els que pensen com ha de ser l'escola amb els que estem a la realitat de l'escola.
I en alguns casos, al fil del que comentaves, aquests canvis que s'han d'implementar, que s'impulsen des de l'administració i que a vegades des de les escoles s'han de fer aquesta pràctica d'assaig i error, comporta, per exemple, qüestionar-se l'anomenat treball per projectes? Això enteneu doncs, que queda tocat pels resultats d'informes com el PISA o no? No té a veure una cosa amb l'altra?
Bueno, és que, perdona, tenim una realitat que és que els claustres també són molt mòbils. Llavors, que el treball per projectes vol dir tenir molt clar cap on anem. Llavors, nosaltres precisament, aquest és el primer curs que hem decidit a certes àrees que abans no tenien llibres, posar-hi llibres, perquè això ens donen una línia estable de cap a on anem i si en aquest canvi de claustre de mestres, quan vingui un mestre nou, dir hi ha això. A partir d'aquí ja anirem veient cap on enfoquem o com no, però tenim una base. Llavors, clar, el treball per projectes demanaria molta més estabilitat en el claustre, cosa que ara mateix no fa, no ara mateix, no fa uns quants cursos, són molt volàtils els claustres.
Nil Saldanya, moltes gràcies per haver expressat la teva opinió, les teves consideracions en aquest espai al Penedès en Xarxa i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu.
I afegim una tercera veu vinculada al món de l'ensenyament, també al municipi d'Olèrdola. En aquest cas parlem amb la mestra jubilada, que va ser directora de l'Escola Circell de Moja, la Mercè García, a qui saludem. Mercè, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
Recollint opinions, valoracions sobre l'estat de l'ensenyament arrel, com a resultat també dels informes PISA, d'aquest informe PISA, que és preocupant. És un símptoma que suposo que no t'ha vingut de nou. T'ha sorprès els resultats, Mercè?
Home, mira, com dius, aquests informes bueno, són símptomes. És com quan et poses el termòmetre. No et diu que tens, però et diu que alguna cosa passa. I doncs, sí, home, aviam, quan vas a comprar unes entrades i una noia encantadora, joveneta, per cobrar-te 4 entrades de 8 euros, ha de fer servir la calculadora, evidentment, sabíem que alguna cosa passava.
I creus que les causes cal buscar-les són resultats que són d'avaluacions d'ensenyament secundari, cal buscar-les en la primària?
Home, jo és que, aviam, jo no sóc més que una mestra de poble, però em sembla a mi que les causes són molt profundes, no? Quan t'enfrontes a que, oh, mira, ara ha passat això, es volen fer solucions ràpides i, home, el nostre govern, el de Madrid, tothom està buscant accions i està molt bé perquè tenen moltes persones que en saben, però, clar, això té, jo crec, unes arrels una mica més profundes.
I tu creus que els alumnes ara de l'escola Circe surten menys preparats que fa uns anys?
Ui, aviam, no vull defugir la pregunta, però clar, aquí la definició de preparat seria complex. Aviam, no sé, jo el que sí que penso és que les coses han canviat, la societat canvia, evoluciona, i no sé si l'escola ha estat capaç de fer-ho al ritme que, més convenient, que hagués estat més profitós.
Ha costat adaptar-se als canvis quan encara, potser en alguns àmbits, encara no ho ha fet.
Sí, aviam, moltes vegades, bueno, l'escola, com sempre, ha rebut crítiques, opinions diverses, però jo el que crec és que ara, aviam, és que per explicar-me necessitaria allargar-me una mica, no sé si tenim temps.
Cap problema.
No sé, és que, aviam, l'escola en els últims 50 anys ha canviat moltíssim. Fins als anys 70 l'escola era, malgrat que ja teníem tele feia una dècada i que ja hi havia lletra impresa des de feia 500 anys, però l'escola era la principal font d'informació i de formació de les persones. Clar, entre els 70 i el final de segle tot va canviar molt, l'accés a la cultura va ser molt més ric perquè hi havia moltes més fonts que no eren l'escola, però jo crec que almenys a Catalunya l'escola va tenir capacitat de deixar de ser senzillament un centre d'impartir coneixements, intentar formar ciutadania. O sigui, a Catalunya hi va haver un progrés pedagògic considerable. I mira, no és que sigui molt important, però això, els resultats de les proves ho anaven dient, no? Catalunya ocupava un lloc rellevant en tots els aspectes acadèmics, vull dir. I no sé, a les primeries del segle XXI la societat ha canviat molt, hi ha hagut un avenç, un rellançament tecnològic brutal, hi ha hagut crisis econòmiques, i jo crec que l'escola s'ha desdibuixat, perquè així com la societat està desconcertada, doncs l'escola una mica també.
Mercè, aquests dies hi ha un grup d'experts que s'està reunint, representatiu del que ha de ser la comunitat, del que és la comunitat educativa a Catalunya. Entre aquest grup d'experts hi ha la Carme Hurtoy, que també va ser directora de l'Escola Circe de Moja i que coneixes molt, molt bé. Si et truqués la Carme Hurtoy i et preguntés què canviaries del sistema educatiu, què li diries?
Oh, jo la Carme Hurtoy, és que a part me l'estimo molt i li diria que m'estàs demanant impossible.
Algunes propostes tindrà, segur.
No. Jo proposta això, treballar per redefinir el paper d'escola i que hi hagi un altre cop una espècie de pacte social del que s'espera de l'escola. Perquè crec això que s'ha desdibuixat i que no es té clar que l'escola, malgrat que ha recollit això amb aquest final de segle molts papers, perquè l'escola serveix no només per transmetre coneixements, sinó que l'objectiu que teníem era formar ciutadania, doncs no torna enrere, sempre hem d'anar endavant amb metodologies i amb plantejaments nous, però sí redefinir i no oblidar que l'escola és un centre de formació. Sé que és molt poc concreta la meva resposta, però és que em sembla que no li podria dir gaires més coses a la Carme, perquè a nivell concret doncs ella sap perfectament que, clar, s'han d'atacar molts fronts, com per exemple la formació dels mestres. Però bé, ara suposo que aquests experts i els de Madrid buscaran accions concretes per intentar redreçar-nos no a llarg termini ni a mig, sinó a curtíssim termini.
Se li estan demanant, pel que apuntaves, no? Ho heu valorat així els professionals, ho heu patit també els professionals, masses coses a l'escola. Se li estava demanant moltes coses en conjunt al sistema educatiu.
Home, sí, però trobo que és lògic que se li demani, perquè l'escola és com... Saps els punts nodals aquells de comunicacions que conflueix metro, Renfe i autobusos? Doncs l'escola és un punt on te conflueixen, per exemple, l'assistència sanitària, on s'ha de donar resposta a les conciliacions familiars que en el nostre país laboralment són molt difícils encara i, a més, s'han de formar persones. Aleshores, tot això, sí, és veritat que són moltes exigències, però ho vam tenir a tocar de la punta dels dits fa potser, no sé, una o dues dècades. Podem tornar-ho a fer, jo crec.
Doncs amb aquesta perspectiva optimista, encoratjadora, ho deixem. Mercè, moltes gràcies per atendre's. De veritat, molt agraïts, doncs, per poder haver rebut aquest testimoni, aquestes consideracions, i que vagi molt bé. Fins la propera, Mercè.
Moltes gràcies. Salutacions a tothom.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Què us ha semblat? És el Pupitre i és la nostra estrena d'aquest 2024, el regalet que ens van deixar els Reis d'Orient. Un pupitre que anirà a càrrec de la Carme Ortoll, tot i que, com us explicàvem a l'inici, ell encara no s'hi pot sumar perquè forma part d'aquest grup d'experts que està elaborant propostes per encàrrec del govern i no poden parlar a través dels mitjans, han de guardar la confidencialitat, però d'aquí a un parell d'espais, quan hagi acabat aquesta tasca, s'hi suma i ara està coordinant aquestes trobades com aquesta primera que hem dedicat a parlar d'aquests mals resultats de Catalunya a l'informe PISA.
Penedès en xarxa.
Ara uns quants anuncis i tot seguit el butlletí de notícies de les 11.